la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 164 des dels nostres inicis i 21 d'aquesta cinquena temporada. Des de la seva estrena al Festival de Valladolid, el 26 de gener de l'any 2001, arribava a les sales de projecció Billy Elliot, la producció dramàtica britànica protagonitzada per un jovenet, Jamie Bell, que va commoure a mig món amb la seva interpretació. L'òpera prima de Stephen Daldry explicava la història d'un nen que desafia el seu pare, que l'apunta a classes de boxa per aprendre ballet en secret, ajudat per la senyora Wilkinson. Com a teló de fons, la vaga de miners del Regne Unit de l'any 1984. Però abans de parlar d'aquesta obra mestra, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Una última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas?
No sé. Me siento muy bien. Al principio estoy agotado, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y es como si desapareciera. Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad.
Això és el que responia Billy Elliot quan el jurat de la Royal Ballet School li preguntava què era el que sentia quan ballava. El 26 de gener es complien 20 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula al nostre país, una producció que va marcar un abans i un després en el concepte de llibertat i de la visió dels estereotipos sexuals. Lee Hall va redactar el guió de Billy Elliot basant-se en la seva obra teatral Dansa, que es va estrenar com una lectura teatralitzada al Live Theatre de Newcastle al voltant de 1998. L'autor va declarar haver-se inspirat en el llibre Step by Step i del que la seva història versa sobre una escola de dansa situada a North Shields, al nord-est d'Anglaterra. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. It's strange to dance so soon. I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Strange to dance alone.
strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Myself out of the
es va reunir amb el director de cine Stephen Daldry, que en aquell moment estava treballant al Royal Court Theatre, un teatre no comercial del que el seu objectiu principal és la promoció del teatre contemporani. Des de 1956, el Royal Court Theatre és propietat de la seva companyia resident, The English Stage Company. En un principi, Daldry no es va sentir atret pel guió, tot i manifestar que li havia agradat com s'havien tractat alguns temes de la pel·lícula, com la identificació personal del protagonista mitjançant la dansa o la pròpia vaga dels miners. La productora Working Title Films, que pertanyia a la Universal Pictures, li va fer una oferta al cineasta i va acceptar-la. El projecte, finalment, va ser finançat per la BBC.
Spread my wings and say goodbye. So many people told me I couldn't win. Look at me now, here I am in heaven's sky. And sometimes I say a prayer, wishing that you could be here with me. 'Cause I believe in love. It's the best of everything. I believe in hope and the changes it can make. You believe then nothing can stand in your way. Just say, I believe.
Les sessions de càsting per escollir els nens protagonistes van resultar esgotadores. Per escollir el nen que interpretaria a Billy, Daldry i els seus col·laboradors van haver de veure a milers de nens. El propi director va comentar al seu dia que tenien molt clar el que estaven buscant. Volien que els nens vinguessin d'una àrea geogràfica molt concreta per unificar els accents i que tinguessin experiència en el ball. Casualment, Jamie Bell tenia aquesta experiència com a ballarí, però tot i això van seguir fent proves a altres nens que no la tenien. Però a part d'això, el que hagués d'interpretar el paper protagonista de Billy havia de saber actuar. Finalment, Stephen Daldry va escollir a Bell, que va haver de passar 7 proves de càsting per acabar convertint-se en Billy Elliot. L'actor, que en aquests moments tenia 14 anys, portava ballant des dels 6.
Oh, La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Peter Darling, el coreògraf de la pel·lícula, va treballar amb Bell durant 3 mesos en sessions de 8 hores diàries. Hi ha un cert paral·lelisme entre el personatge i l'actor. Així, resulta curiós que Jamie Bell, l'actor i ballarí, fos orfe de pare. Mai va arribar a conèixer el seu progenitor, que va marxar de casa poc abans que ell naixés, i que el personatge d'Elliot fos el d'un ballarí clàssic, orfe de mare. Quan la pel·lícula es va estrenar, el pare de Bell li va comentar a la premsa que no forçaria la relació amb el seu fill, cosa que l'actor sempre ha apreciat. La seva mare, Eileen, va ser abandonada pel seu marit i es va veure abocada a criar ella sola tant a Jamie, el que va tenir amb només 16 anys, com a la seva germana més gran, Catherine, amb el sou que guanyava com a recepcionista. Va ser en aquest context quan Stephen Daldry va aparèixer a la vida de l'intèrpret, convertint-se no només en el seu descobridor artístic, sinó també en una espècie de pare pel llavors actor adolescent.
You're my girl.
Bell va començar a interessar-se pel ball quan els seus pares es van divorciar. Prové d'una família de ballarins, incloent a la seva àvia, la seva mare, la seva tieta i la seva germana. Per l'actor britànic, fer la pel·lícula era com representar la seva pròpia vida. Igual que el personatge, ell solia amagar les sabatilles de ballet sota els calçotets per evitar que els seus amics les veiessin. I més d'una vegada a l'escola va rebre insults per ballar. A una entrevista, l'actor va declarar que quan era nen li agradava compaginar la música amb el moviment i el claqué es va convertir en el seu estil favorit. No hem d'oblidar que Elliot és un gran admirador de Fred Astaire i Gene Kelly. A més, el claqué era un estil més masculí i agressiu i d'alguna forma era més acceptable pel seu entorn.
Está bien, volvamos a lo nuestro. Venga, tan leve uno, dos, tres pas de bourrée, tan leve...
Vale.
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo?
Es algo normal.
Algo normal.
Yo iba a clases de ballet.
¿Lo ves?
Sí, para tu abuela. Para niñas, no para chicos, Billy. Los chicos juegan al fútbol o boxean o luchan. Pero joder, no hacen ballet.
¿Quién va a clases de lucha?
No empieces, Billy.
No sé qué tiene de malo.
Sabes perfectamente qué tiene de malo.
No lo sé.
Sí que lo sabes.
No lo sé.
Claro que sí que lo sabes. ¿Por quién me tomas? Lo sabes muy bien.
¿Qué? ¿Qué quieres decirme, papá?
Te estás buscando un tortazo.
No, no, en serio.
Ya, Billy. Billy.
No son todos maricas, papá. Algunos bailarines son fuertes como los atletas. ¿Qué me dices de Wayne Sleep? Era un bailarín de ballet.
El guió de la pel·lícula està basat principalment en la història del ballarí anglès Philip Mosley, que avui en dia és una estrella del Royal Ballet de Londres, a més de ser el director artístic de la companyia des de l'any 2007. Nascut a Barnsley l'any 1968, Mosley es va criar amb 6 germans més grans que ell i va començar a rebre classes de dansa amb les seves germanes quan només en tenia 3. De la mateixa forma que el personatge de Billy, Philip també es va haver d'enfrontar a les burles dels seus companys d'escola. El títol original de la pel·lícula era Dansa, però quan l'equip va presentar la cinta a Cannes, es va adonar de que hi havia una altra producció anomenada Dansa in the Dark, el que provocava certa confusió. És més, aquesta pel·lícula danesa, protagonitzada per la cantant Björk, es va acabar enduent la Palma d'Or del festival i el director i productor del llargmetratge britànic van arribar a rebre una trucada de la Universal Pictures per felicitar-los per un premi que no havien guanyat. Va ser llavors quan van decidir que el millor era canviar-li el títol i van optar per posar-li el nom del seu jove protagonista.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much like.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
El rodatge de Billy Elliot va començar el mes d'agost de 1999, coincidint amb les vacances escolars dels nens, i va trigar en rodar-se 7 setmanes. La major part de la producció, inclòs l'interior de la casa d'Elliot, en el número 5 d'Alwick Street, es va rodar a l'àrea d'Easington Colliery, utilitzant a més de 400 persones de la zona com a extras. També apareixen altres localitzacions com les mines de Ellington, els carrers Andrew i Alwick, que, per cert, van ser enderrocats l'any 2003 després de quedar abandonats, el cementiri de Lynemouth, el castell de New Wardle o el Teatre Reial de Haymarket. El calendari de rodatge va ser una autèntica odissea. només tenien 7 setmanes i els nens només podien treballar de 9 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Actualment, el cine utilitza els temes musicals per crear un entorn històric com vestuari sonor d'èpoques més properes. Però a Billy Elliot els temes sostenen la història, el context de l'Anglaterra de Margaret Thatcher i les dificultats d'un adolescent per reafirmar-se davant la seva família i la societat. Aquesta és l'habilitat d'una sòlida banda sonora que inclou cançons de grups dels 70 i 80 com T-Rex o The Steel Council. Gràcies a la màgia del cinema, en aquesta banda sonora succeeix un fet similar a quan escoltem cançons creades específicament per a una pel·lícula. I és que ens és impossible escoltar els temes musicals que formen part d'aquesta banda sonora sense visualitzar i tornar a experimentar el que succeïa a l'escena que acompanyaven.
July. We're gonna shout to the top, shout. 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 So when you shout on your back and your laughs up, and when you shout on the bottom, you shout. Yes, but shout to the top. Shout on the bottom, the shout beat us back. Shout to the top, shout. We're gonna shout to the top.
A més, aquest conjunt de cançons poden ser escoltades com si es tractés d'un musical clàssic. El seu origen està justificat perquè podrien venir d'un aparell de ràdio, encara que la majoria de vegades no és així. El seu volum i la seva procedència no queda del tot clara. La música és tan realista i al mateix temps tan subjectiva com tot el film. De totes formes, a la pel·lícula, cada tema musical encaixa tan bé en una coreografia que fins i tot sembla estrany que fossin cançons que existissin abans que el film. El compositor Stephen Warbeck, creador de la banda sonora de la pel·lícula, va publicar la seva obra en un disc a part. Per tant, el disc de la banda sonora original del film només inclou els temes musicals que no van ser compostos específicament per la pel·lícula. La música de Warbeck acompanya alguns dels diàlegs més significatius del film, com quan Billy parla dels sentiments que experimenta quan balla.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax.
You can actually try changing.
Upon rules and authority, but you never.
They take the profits, you take the blame.
Després de la seva preestrena al Festival de Cine de Canes, el 19 de maig de l'any 2000, la pel·lícula va ser presentada a les sales de projecció del Regne Unit el 29 de setembre, 15 dies després als Estats Units, i tal, i com us deia a l'inici del programa, el 26 de gener de l'any 2001, al nostre país. En contra de les expectatives, la pel·lícula va recaptar més de 109 milions de dòlars a tot el món. El film està considerat per a molts com una pel·lícula de temàtica LGTBIQ. En el guió apareixen tant l'homosexualitat, un dels millors amics de Billy, Michael, és un noi gay, com la qüestió dels rols de gènere. Billy s'enfronta al conservadorisme de la seva família i el seu propi pare intenta dissuadir-lo respecte a la idea de ballar, dient-li que això és cosa de mariques. Així mateix, cal assenyalar que Bell és un gran defensor dels drets de la comunitat LGTBIQ i que l'any 2012 es va casar amb l'actriu Evan Rachel Wood, declarada obertament bisexual, amb la que va tenir un fill i de la que es va separar definitivament dos anys després. L'any 2017, l'actor es va casar novament amb la també actriu novaiorquesa Kate Mara, a la que va conèixer el set de rodatge de Los Cuatro Fantásticos l'any 2015. Al mes de maig de 2019 van tenir una filla en comú.
Ride it all out like an eagle in a sunbeam. Ride it all out like you were a bird. Wear a tall hat like a druid in the old days. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a bell chain. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. A bright star and a place you know your forehead. Say a few spells and baby there you go. Take a black cat and sit you down your shoulder, and in the morning you'll know all you know. Ride a white swan like the people of a Belgian. Wear your hair long, baby, can't go wrong.
L'acollida de la pel·lícula per part del públic va ser millor del que s'havia previst. Va obtenir 3 nominacions als Premis Oscar i 12 nominacions als BAFTA, dels que en va guanyar 3. Millor pel·lícula, millor actor protagonista i millor actriu secundària per Julie Walters. La producció també va guanyar 4 premis British Independent Film Awards i 5 del Cercle de Crítics de Cinema de Londres. Un dels espectadors als que la pel·lícula va deixar bocabadat va ser el cantant Elton John, que després de veure-la al Festival de Cannes va convèncer el director Stephen Daldry per realitzar una adaptació i convertir-la en un musical amb el seu ajut. L'espectacle, amb música d'Elton John, es va estrenar l'any 2005 al Teatre Victoria Palace de Londres i en el seu muntatge es van invertir 5 milions i mig de lliures. El mes de novembre de l'any 2008 es va estrenar a Broadway. Aquesta producció, que va costar ni més ni menys que 18 milions de dòlars, va guanyar el Tony al millor musical de l'any 2009. I es va mantenir a la cartellera de l'Imperial Theatre fins a juliol de l'any 2010. L'espectacle ha girat per tot el món, incloent Espanya, representant-se al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid des del 5 d'octubre de l'any 2017 fins al 10 de març de l'any 2020. En un principi, estava previst finalitzar el 12 de juliol, però va haver d'avançar el seu comiat a causa de la pandèmia del Covid-19. I per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.